Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. Catalunya ja hauria formalitzat la protecció temporal a 8.000 dels més de 19.000 refugiats ucraïnesos que han arribat fugint de la guerra, segons dades del govern espanyol. Al conjunt de l'Estat, des de l'inici del conflicte, han arribat 110.000 persones i 47.000 també tenen aquesta protecció temporal. En aquesta acollida està jugant un paper capdalt l'Ajuntament de Guissona, en col·laboració amb altres entitats solidàries, com són l'Ajuntament de Biosca i també Càritas. A l'estel migdia, l'alcalde de Guissona, Jaume Arts, ha explicat la situació actual.
El 85% de refugiats estan en famílies d'Ucraïna, per tant això és important pel tema cultural, pel tema llengua, pel tema costums, i la resta està en pisos que han habilitat, no? I el primer que es fa és l'empadronament al municipi. Aquest empadronament els dona dret a la targeta sanitària bàsica i també el dret a escolarització als infants.
I aleshores l'alcalde de Guissona ha explicat que els refugiats intenten fer la seva amb el suport, però més lliures per buscar feina i desenvolupar de nou les seves vides. I aquest divendres ha entrat en vigor la llei que obliga els fabricants de pa a reduir els continguts màxims de sal per oferir a les persones consumidores un producte més saludable. La dietista Sara Martínez ha apuntat al Tot NLB idees per substituir la sal a l'hora de cuinar.
És un procés gradual, de fet hi ha moltes opcions per condimentar els àpats sense sal amb herbes aromàtiques, per exemple, i espècies com all, ceba, canyilla, llimona, inclús suc de llimona, grans de mostassa, pebre, vinagre, no? Tenim moltes opcions.
Martínez creu que la mesura és positiva perquè la sal en excés té un impacte, diu, negatiu sobre la salut de les persones. De fet, el sector forner ja feia anys que abordava de manera voluntària la reducció dels continguts de sal en els seus productes, convençuts de la necessitat de fer-los més saludables. La norma la van pactar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Associació Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. I PortAventura ja ha iniciat la seva temporada 2022 i ho fa amb unes previsions de rècord superant els 5 milions de visitants. El parc d'atraccions constata la recuperació d'aquesta manera dels mercats internacionals, sobretot l'anglès, amb un creixement de fins al 40%, i també el nacional, que ajudarà a compensar la pèrdua del mercat rus i ucraïnès. La benvinguda del parc s'ha fet avui amb un element rècord, un gigantesc ou de Pasqua, de fet el més gran del món. El complex recupera 2.000 empleats i estrena el pagament de bitcoins als hotels. De fet, avui ha sigut el primer dia on els hotels d'aquest parc temàtic català han acceptat el pagament amb bitcoins, situant-se com el primer resort on es pot pagar amb aquesta moneda virtual. També en aquesta temporada s'han posat en marxa nous espectacles i també hi ha una altra aposta, i és que el parc inaugurarà enguany una planta fotovoltaica de 10 hectàrees, l'equivalent a 9 camps de futbol, que donarà un servei d'un terç de l'energia que utilitza aquest complex. I els concerts de la Pegatina i els Catarres encapçalen la programació de les barraques de Sitges d'enguany, on es celebraran el 12 i 15 d'agost a la plana de Santa Bàrbara. L'organització manté l'espai estrenat l'any passat arran de les restriccions de la Covid i també manté el format de pagament d'abans de la pandèmia, quan els concerts eren gratuïts. A la programació avançada aquest divendres també s'han anunciat les actuacions de 31 Fam, Flashy Ice Cream o Viena, d'entre d'altres. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. S'està disputant en aquests moments la cinquena etapa de la Volta al País Basc, que va des del Parque Zamudio fins a Mallavia i que té un recorregut de 163 quilòmetres. Ara mateix la carrera l'encapçalen el català Marc Soler de l'Emirates i l'espanyol Carlos Rodríguez de l'Ineos. A 30 segons hi ha Kenny Elizond i a un minut el català, també l'espanyol, perdó, Samitier de l'equip Movistar. L'etapa d'ahir va guanyar-la Daniel Felipe Martínez, imposant-se a l'esprint, guanyant una altra vegada a Julián Alaphilippe, que va repetir en segona posició. I el blaugrana Luc de Jong ja té l'alta després de donar negatiu en Covid-19 i s'ha reincorporat als entrenaments amb la resta de companys. De Jong es va perdre el partit d'ahir de l'Europa League contra el Frankfurt, que va acabar amb empat a 1 al marcador. Avui a l'entrenament a la Ciutat Esportiva, De Jong ja estarà disponible per visitar aquest diumenge a l'estadi de Llevant en la jornada de Lliga. Qui no ho podrà fer, en canvi, és Gerard Piqué, que ahir va haver d'abandonar el terreny de joc a causa d'unes molestes. I en motor, Charles Leclerc ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia. El seu company Carlos Sainz també ha generat bones sensacions després de registrar el tercer millor temps. També ha progressat Fernando Alonso, que ha fet el novè millor temps a la primera sessió i el quart a la segona. I pel que fa a les motos, en aquests moments arrenquen els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Austin als Estats Units, uns entrenaments on Marc Márquez tornarà a competir sobre la seva Honda després d'haver-se hagut de perdre els dos últims grans premis a causa dels problemes de visió que va tornar a patir a causa d'una caiguda.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora a les 5. Ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Són les 4 i 7 minuts, aquí estem, segona hora del Tot anirà bé, en el que s'hi barregen moltes coses, perquè d'entrada ja saben vostès que tenim aquest divendres que fa olor a vacances de Setmana Santa per molts de nosaltres, i em permetran que utilitzi la primera persona del plural. A partir de dilluns tindrem una programació especial aquí a Ràdio Estel i nosaltres ens reincorporarem el dimarts de l'altre. Setmana més Tot anirà bé i sempre amb la mirada posada a una actualitat que ens porta clarament d'una banda a l'altra. Clarament d'una banda a l'altra, no? Perquè tenim aquestes bones notícies de les que hem estat parlant a la primera hora del nostre programa amb en Raimon Blasi, en Guillem Casals i l'Ivan Marçà. I tenim aquestes altres notícies, i també amb ells ens hi referíem, que ens deixen una mica més contra les cordes, no? També, fonamentalment, perquè hi ha coses que ens costen d'entendre. Costa d'entendre, efectivament, tot el conflicte entre Rússia i Ucraïna, al que li hem dedicat moltes hores i molta... I li continuarem dedicant, malauradament, perquè estem obligats. I costa molt entendre, també, què està passant entre Espanya i el Marroc, aquest canvi d'actitud que ha protagonitzat el govern espanyol en les últimes hores i aquestes fotografies que ara mateix tenim situades a la primera pàgina dels diaris on comparteixen protagonisme Pedro Sánchez i Mohamed VI. Amb aquestes informacions que venen a avalar d'alguna manera un nou bon enteniment entre els dos països. Clarament, això resulta una evidència, comença una nova etapa en les relacions entre tots dos països. I volem intentar entendre, a veure si entenem una mica què és el que passa, què és el que significa i també com ho veuen la gent del Marroc. I no tota la gent del Marroc, perquè com sempre hi haurà diverses opinions, no? Nosaltres hem triat unes, si quedés descompensat, que no ho sé perquè no ho sabem, el que faríem seria compensar-ho un altre dia amb unes altres, perquè ens interessa, com sempre, totes les visions. El que sí que tenim claríssim, i ho hem parlat en la nostra hora anterior, és aquesta informació, que a més d'altra banda la gent de la tertúlia coneixen a les dues persones que van ser expulsades ahir del Marroc, i per tant ho hem viscut amb una mica d'emoció fins i tot, no? Ahir el fotoperiodista David Melero, juntament amb Oriol Puig, eren expulsats del país quan es dirigien al Sàhara Occidental per tal d'entrevistar l'activista saharaui Sultana Kaya, torturada per la policia marroquí. Està amb nosaltres David Melero. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Déu-n'hi-do, ara parlàvem a la tertúlia del programa, David, que ho devíeu passar francament malament, que devia ser una estona molt desagradable, no?
Doncs sí, la veritat, perquè nosaltres viatjàvem a Agadir, a una ciutat del Marroc, aquest darrer dilluns, i anàvem cap allà amb, com bé heu dit, no?, la intenció de poder a travessar gran part del Marroc i aconseguir entrar al Sàhara Occidental, actualment territoris ocupats, i poder parlar, no?, i poder portar la història al món, als mitjans, de Sultana Kaya, activista de 41 anys, la qual porta més de 500 dies d'arrestament domiciliari, a ella i a la seva mare les han torturat, vexat, violat. De fet, Sultana Kaya té un ull mutilat, que és el té de pròtesi, vaja, que només té visió amb un ull, i bàsicament era voleu fer un apropament, no?, i en aquests 500 dies darrers d'arrestament ningú abans ha pogut fer-ho, i ho teníem tot muntat, logísticament i tot, per arribar-hi. De fet, vam arribar a Tarfaya, que era ja l'última o penúltima ciutat costera del Marroc abans d'entrar a la frontera que van crear el govern marroquí arran de l'ocupació del Sàhara Occidental, i estàvem molt a prop. I bàsicament, doncs sí, ens van detenir, ens van dir que hem d'agafar un taxi cap a Espanya de tornada, tal i qual, i clar, ens van agredir, però segueixo ferma amb la meva paraula, que és: a mi el que em va fer mal no van ser els cops que ens van fer, que al final ens podien haver fet més mal, i van ser més uns cops i unes agressions d'advertència i per ficar-nos por, que no per fer-nos mal, sinó que a mi el que em va fer mal és no poder complir un objectiu i poder parlar amb la Sultana Kaya cara a cara.
Per què us van fer fora? Què us van dir? Quin argument? O amb quin argument us van convidar? I poso la paraula entre cometes després de tot el que acabes dir, que abandonéssiu el país.
Doncs no ens van donar cap tipus d'argument. Nosaltres estàvem a la ciutat de Tarfaya, eren les 8 del vespre a hora d'allà, és a dir, 2 hores menys que aquí a Espanya, a Catalunya, i concretament estàvem en un restaurant on hi havia desenes i desenes de marroquins natius d'allà. Què passa? Que nosaltres, clar, érem les dues úniques persones en tota la zona que érem de color blanc i que, clar, vulgui o no, doncs, era estrany, no? Podia ser sospitós per part seva, i més amb tot el tema del Sàhara Occidental que ja estan tractant i ser una zona propera on ens trobàvem en aquell moment. Yeah. I aleshores ens vam identificar, ens vam demanar el passaport. I sí que és cert que ja, per mi crec que no va haver cap problema, però és possible que, com que el meu company Oriol, que ell sí que és activista, doncs el tinguessin localitzat o mínimament fitxat, i un cop estava aquí, doncs que ens haguessin de enrere per això. No obstant, a l'hora de la detenció i deportació cap aquí, no ens van dir en cap moment quin era el motiu. Però, bueno, evidentment que era... ens la podíem olorar, no?
Nosaltres havíem decidit parlar d'aquest tema abans que es produís el que us ha passat. M'imagino que aquests dies al Marroc heu pogut parlar amb gent preguntant com veuen aquest canvi en les relacions entre el Marroc i Espanya, com ho veuen?
Doncs, malauradament, no en vam tenir converses amb gent d'allà, perquè nosaltres teníem ja el nostre itinerari marcat, i no anàvem a parlar del conflicte, sinó anàvem a parlar concretament de tot el que havia passat amb el Sàhara, i sobretot de parlar amb la història concreta que està patint Sultana Kaya, la seva mare, que és terrible. Llavors, diguem-ne que vam anar allà 2 dies a Gadir simulant que érem turistes, per després ja emprendre el camí cap a Tarfaya i allà acabar de fer el camí final fins a la casa de la Sultana Kaya. Així que, per desgràcia, no tinc informació de què en pensa la gent d'allà respecte a la relació amb Espanya.
David Melero, t'agraeixo molt que hagis estat avui amb nosaltres. Ens sap molt de greu tot això que us ha passat. Una abraçada ben forta i tota la nostra solidaritat. Cuida't molt.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Una abraçada a vosaltres.
Gràcies. 4:13 minuts. Alami Susi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. Me he quedado atónico escuchando aquí al compañero David. ¿Tenía permiso?
No lo sé. Más allá de tener permiso o no, que a uno le peguen y le hagan pasar toda la noche.
No.
En fin, es igual, es otro tema. No vamos a hablar...
No, pero es importante. Eso no se puede hacer.
Es el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí. Alami, ¿tú cómo estás asistiendo a este cambio en las relaciones entre España y Marruecos?
Hombre, pues contentísimo. ¿Cómo vamos a estar todos los españoles de origen marroquí? Contentísimos de que haya paz, ¿no? De que haya paz y que se pueda trabajar. Con Marruecos es muy importante trabajar, no por los intereses económicos que hay entre España y Marruecos, que la balanza se inclina totalmente a favor de España, sino por todos los intereses de problemas de inmigración, problemas de la gran colonia que tiene aquí en España, que tiene más de 1 millón de personas. En fin, hay muchísimos problemas que se tienen que abordar y tiene que haber un contacto constante y fluido.
¿Te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido? Porque ha sido muy repentino. Es decir, el gobierno español tradicionalmente ha tenido una postura respecto al tema del Sáhara y ha cambiado.
Mira, Tony,
y ha cambiado, déjame decir, y ha cambiado de una forma absolutamente unilateral por parte del gobierno, que lleva incluso al Partido Socialista, y lo hemos visto en la hora anterior de este programa, algunos de sus miembros, quiero decir, que cuando justifican eso, se les ve, no sé si incómodos, pero no lo tienen fácil.
Es que yo, sinceramente, es que yo no lo veo que haya hecho, no sé, algo mal. Simplemente está diciendo que el plan de autonomía que puso Marruecos en el 2007, pues bueno, que es un plan que se puede discutir, que es una vía, pues es creíble, seria, pero que se puede discutir, pero que no se apartan de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ese es punto número uno. Uh-huh. Punto número dos, mi opinión personal, muy personal. El Sáhara es marroquí, digan lo que digan, siempre ha sido marroquí. Ha habido un problema de descolonización que se hizo mal y bueno, y quedó ahí el Sáhara, ¿vale? Entonces, es como decirle a España, pues bueno, pues te vas a quedar sin un trocito de tierra. No, es mi opinión personal, es marroquí. Pero aún así hay un conflicto abierto y lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no es de mi agrado este hombre, ni mucho menos, bueno, ha sido hasta acertado, ¿no? Vayamos a discutir también la vía del plan de autonomía que presentó Marruecos en el 2007. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿no?
Cuando la gente dice,
respetando las resoluciones de las Naciones Unidas, fíjate, respetando. Pasa que aquí, en este país, en mi país, es este, el problema que tenemos es que no tenemos políticos de talla. Entonces, lo único que queremos es despistar a la sociedad de problemas que tenemos gravísimos que ahora iremos contando.
Pero fíjate, Alami, que en este programa, como tú sabes perfectamente, nosotros siempre tenemos como obligación y como devoción hablar con todos los representantes de todas las visiones que existen sobre, ¿verdad? Eres la primera persona que está contenta con este cambio de actitud por parte del gobierno. ¿Por qué entiendes que la gente entonces ve tan mal este acercamiento de Pedro Sánchez hacia la figura de Mohamed VI?
La verdad es que, bueno, históricamente hay un antimarroquismo total. Hasta yo te diría que hay un racismo oculto. El gobierno español nunca ha tratado en igualdad de condiciones al gobierno marroquí, y eso se tiene que acabar. Yo, como español, lo veo muy normal. Hay que hablar de tú a tú. España va con una prepotencia a veces que es inusual en alguno de sus políticos, ¿eh? Hablemos, por ejemplo, de la extrema derecha, que bueno, esto es mejor no, ni mencionarlos. Pero, por ejemplo, en España, bueno, simplemente un pequeño ejemplo. En el atrapamiento de con la pandemia, se cerraron todas las fronteras y tal, y en el primer avión del mes de abril solamente podían subir al avión órdenes de la ministra Laya y del embajador y los consulados. Esto lo tenemos grabado y está por email. Nada más podían subir españoles de pura cepa. Esto es delictivo. Pues lo hemos puesto en conocimiento del fiscal general, que no ha movido un dedo. Y hasta incluso el señor Villarino, que me puse yo en contacto, porque bueno, yo dije, esto es una discriminación, porque yo soy un español de origen marroquí. Uh-huh. Señor Villarino me dijo que esa denuncia al fiscal general no iba a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Este señor es un déspota, ¿no? Pues hasta el día de hoy no hemos tenido una reunión para aclarar el por qué dijeron que solamente podían subir españoles. Además, en las grabaciones, que te las puedo mostrar, los funcionarios te dicen, usted tiene que tener un apellido como, por ejemplo, García, ¿vale? No puedes tener. Y quedaron, pues, 50.000. Resultado, Tony, dos muertos, dos personas murieron, un diabético y un hombre del corazón por la medicación que llevaba. Nueve personas dieron a luz ahí y hubo tres abortos.
cuando... Sí. Porque sabes que aquí lo que nos cuesta entender, claro, tú evidentemente sí. hablas con mucho conocimiento de causa de lo que son ese tipo de cuestiones.
Y la sociedad española.
Pero permíteme. Hablas con mucho conocimiento de causa. Nosotros estamos ahora mismo muy focalizados al tema del Sáhara. Porque es efectivamente lo que ha provocado el titular y todo lo que es el cambio y la argumentación por parte del gobierno español, ¿no? Efectivamente, en una línea que se acerca más a la de otros países, antes hablábamos, o de la propia Unión Europea, ¿no? En Marruecos existe una opinión discordante, es decir, si nosotros hablamos del independentismo de Cataluña, no es lo mismo quien cuenta el independentismo. Es decir, habrá gente que dirá, en Cataluña todo el mundo es de una manera o en Cataluña la gente es de otra. En el tema del Sáhara, dentro de Marruecos, ¿pasa lo mismo o no?
No, sí que es verdad que hay una minoría en el Sáhara Occidental que son independentistas. Son independentistas, yo, bueno, pues bueno, que sean independentistas. Esto, por ejemplo, lo que acabo de escuchar y tal, de pegar, golpear, coartar la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con todo esto, sinceramente, ¿eh? Uh-huh. Y fíjate que esto me ha costado mucho. Me ha costado el que me veten de los medios de comunicación, el que me veten, por ejemplo, que me estén siguiendo en el colegio de mis hijas, que me amenacen en el colegio con mis hijas en los Salesianos en la calle Rocafort. Tuve que denunciar al jefe de los servicios secretos. En fin, hablar de estos temas a veces no es tan agradable, ¿eh? Y más si estás en Marruecos, ¿vale? Pero bueno, si una persona es independentista, hay que respetarla.
Claro.
Y yo, para mí, el Sáhara es 100% marroquí. Es un trozo de Marruecos, lo siento. Ahora respeto las demás opiniones. Una yo, vez, por ejemplo, me veo con independentistas, claro, saharauis.
Una vez conocemos ya las posturas, vamos a hacer otra cosa. Vamos a, si te parece, sí, lo digo en esa línea de lo sí, que tú comentabas, sí, justamente. Vamos a ver en qué se traduce, por tanto, ese acercamiento en las posturas de los dos gobiernos, unas posturas que efectivamente estaban muy lejanas en los últimos años. Hemos visto todo el problema con Ceuta y Melilla, que ha sido tal vez una de las primeras cuestiones que se ha negociado, ¿no? El abrir las fronteras entre Ceuta y Melilla. ¿Eso qué significa? Eso a la práctica, quiero decir.
Hombre, Ceuta y Melilla, sabemos perfectamente, yo las tendría cerradas a cal y canto contra todo lo que es el comercio. El comercio lo que hace es... lo que se comercializaba, el 90% eran productos, la mayoría de ellos caducados, uh-huh, falsificados, de alimentos. Esto es una gangrena para cualquier economía. Lo que ahí se hacía era, bueno, aquello era bestial, era un overbooking. Esto se tiene que acabar, hasta incluso hubo muertes, ¿vale? Entonces, se tiene que acabar, se tiene que terminar de una vez. Ceuta y Melilla pueden ser perfectamente ciudades turísticas, donde el marroquí pues vaya de turista, haga sus compras, como Dios manda, pero no a traficar. A traficar, no, porque fíjate, ahí solamente se hacen de oro pues los cuatro que están vendiendo esos productos caducados. Muchos caducados. Eso te lo puedo decir, cualquier día nos ponemos en contacto con los consulados marroquíes, con la embajada, yo te ayudo y te dirán. Lo he visto yo con mis ojos, ¿eh? No. Son productos que no tiene que haber.
Anem fins allà, anem a Ceuta. Ens acompanya Karim Prim. Karim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Karim es tertulià, es empresari de Ceuta. Cuéntanos cómo ves ese acercamiento, Karim, entre los gobiernos marroquí y español.
Pues, sinceramente, después de tanta incertidumbre y de tanta tensión, pues aplaudimos y digo yo que siempre, bueno, Alami me conoce y la gente que me sigue sobre todo por Twitter sabe lo crítico que soy tanto con unos como con otros, uh-huh, y la verdad que esto es, el acercamiento es una señal, sin lugar a dudas, de una nueva etapa que tanto para ceutíes como melillenses pues es un acercamiento que trae aire fresco a ambas ciudades después de estar casi toda la pandemia cerrado e incluso antes con el tema del comercio. Y aquí, escuchando, me vas a permitir corregir a mi querido amigo Alami. El comercio atípico o el que se le conoce como contrabando no solo se dedicaba a la venta de productos falsificados o a productos caducados, porque productos caducados también se cargan desde Barcelona, desde Alicante, desde Madrid, con destino al África, a Marruecos y al África subsahariana. Esto por un lado. Segundo, también decirle al amigo Alami que antes de la pandemia el récord de los Mercadona y los Lidl en España los ostentaban las ciudades de Ceuta y Melilla, y que yo sepa, esas grandes superficies no venden productos caducados, que eso no deja también, eso no quiere decir que marroquíes con falta de oportunidades en Marruecos venían a sacarlo de una manera ilegal.
Me gustaría aclararlo
porque...
Aclarado está, Karim, pero permíteme, te lo digo porque, claro, vosotros tenéis un diálogo muy habitual y muy focalizado a algo que es, seguramente habitual en lo que es vuestras conversaciones, ¿no? Pero para los que vemos el asunto desde fuera y es la primera vez que estamos hablando de este asunto, esto desde el punto de vista de la persona de la calle, en Ceuta, en Melilla, ¿esto qué significa? Es decir, ¿por qué es buena esa apertura de fronteras a la cual hacía referencia?
A ver, es buena porque, vamos a ver, nosotros somos ciudades que hemos vivido los unos de los otros. Y cuando digo los unos de los otros, a la población peninsular hay que hacerle saber que la mitad de nuestras poblaciones son gente que son o funcionarios o funcionarios o personal laboral, con unos sueldos astronómicos en comparación con Barcelona o Madrid. Aquí en Ceuta los funcionarios cobran un plus de residencia que normalmente es un salario normal. ¿Esto qué ha conllevado? ¿Por qué aplaudimos el acercamiento? El sector servicios, la hostelería, el comercio, el turismo, los alojamientos, el servicio doméstico, la construcción, se nutría de alguna manera de la mano de obra marroquí.
Bueno, eso hemos tenido algún ejemplo esta semana, ¿no?
Era una riqueza pues para la ciudad. Nosotros teníamos mano de obra, teníamos pues profesionales que aquí escasean y los precios pues están elevados de traer trabajadores peninsulares, ¿tá? Y el marroquí pues aprovechaba la circunstancia, pues el venir a cobrar un poquito más porque en su país cobraba menos, y esto era una ayuda recíproca entre ambos.
Muy bien. Karim Prim, te agradezco mucho que nos hayas ofrecido esa fotografía breve pero elocuente de lo que es la realidad de Ceuta y Melilla y de qué manera este acuerdo entre los gobiernos español y marroquí cambia en lo que son las reglas del juego del día a día de estas dos ciudades. Muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes.
A ti, buenas tardes.
Les 4:27 minuts, temps tindrem per seguir parlant d'aquesta qüestió, perquè hi ha molts dies pel davant i el temps a la ràdio és el que és. Avui intentàvem entendre aquesta situació. No me gustaría que te marchases, sé que querrías hablar de 40 asuntos, ya podremos hablar de esos asuntos en otro momento, Alami, pero no sé si te gustaría, para acabar, decir algo en concreto sobre todo esto.
Hombre, yo lo que te pido, y muchas gracias, porque siempre que he venido a tu programa ha habido una libertad de expresión, cada uno ha dicho lo que le ha dado la santísima
faltaría más, prácticamente. Faltaría más.
Yo lo que veo, Tony, que hay que tomarse muy en serio, Marruecos tiene que tomarse muy en serio, tenemos más de 500 jóvenes en las calles de Barcelona, tenemos más de 1.500 hurtos semanales con la policía, que han activado un plan de delincuencia. Tenemos a 1.500.000 de marroquíes, digamos, aquí. Las cárceles de menor, bueno, las cárceles de 18 a 21 años están repletas, hay un porcentaje muy importante de marroquíes. Ya anticipábamos hace años y lo predijimos que habría pues una ola de robos, se está produciendo desde hace años. Hemos predicho que habrían problemas con actos sexuales, agresión sexual y tal, se está poniendo y nadie de las administraciones está respondiendo. Solamente nos ha respondido, fíjate tú, una persona que yo no sabía, que es Ada Colau, por parte de la Comisionada de Asuntos Sociales, que ahora estamos intentando documentar a los más de 500 chavales que están aquí, y la Generalitat todavía tiene la puerta cerrada, ¿no? Todo esto, y los distintos consulados, hemos tenido la suerte de tener un cónsul general aquí, que señor Abdelah, que ahora está en Las Palmas de Mallorca, donde este hombre ayudó en la identificación de estos chavales y buscar una solución a estos chavales cuando las fronteras estaban cerradas. Ahora están abiertas, pueden haber repatriaciones para todos los delincuentes reincidentes, todos estos violadores, y esto a nosotros, a la comunidad, nos alegra muchísimo, porque el millón y pico no tenemos que pagar por 4 o 5 violadores, asesinos. Y esto nos tranquiliza, Tony, pero es un tema que hay que hablar con tranquilidad y hablar sobre todo del terrorismo. Avisamos de que habría un atentado, ha habido un atentado. Estamos avisando de que puede haber otro atentado y nadie nos escucha. Eso es triste, Tony.
Alami, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Muchísimas gracias.
A ti, Tony.
L'Alami Susi és el president de l'Associació d'Amics del Poble Marroquí. Ara fem una petita pausa, són 4:45 i seguim en directe aquí a Ràdio Estel, canviant completament el xip i abraçant la filosofia com a manera de viure amb l'Antonio Fornés.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí, des de la Catedral de Barcelona, benedicció de Rams i Palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l'interior del temple. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest diumenge de Rams a les 11 del matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Això de la ràdio, no sé vostès què pensen, però és absolutament meravellós, no? Perquè un seu aquí, hi va desfilant gent, i cadascú ens explica la seva història, i cadascú ens apropa al seu món, i el millor de tot és que el món de cadascú d'ells suma i acaba configurant el món de tots nosaltres. I això és magnífic, no? Podeu dedicar els micròfons d'aquesta casa a conèixer totes les postures, a entendre o intentar entendre almenys el perquè de cada cosa i créixer. Què, Antonio?
Bona tarda.
Bona tarda.
No, tens tota la raó. No sé si te'n recordes, la setmana passada parlàvem de Cacire i dèiem que l'home no relaciona directament amb el món, sinó a través de la cultura i que construïm un món de formes, no? Al final, amb programes de ràdio com aquest, el que construïm, jo modestament, però vosaltres en general, és un món, no? Ajudeu a construir un món en qual la gent es pot relacionar coneixent altres coses.
Jo recordo el dia de la presentació de la programació de Ràdio Estel, quan em va passar el micro em van dir, què vols fer? Jo vaig dir, escoltar. És veritat, no? Un
no diu a
la ràdio,
poc,
de què parles? Diu, no, de què escoltes? No? Que és, segurament és el tema. Escolta'm, Antonio, el tema d'avui és molt interessant, ja t'ho dic ara.
Bueno, magnífic.
L'estoïcisme.
Efectivament.
Per què has volgut parlar d'això?
Ho he escollit avui perquè, de veritat, últimament està molt de moda. Ja està bé, que alguna cosa de filosofia estigui de moda, perquè al final, si un va a les llibreries, es veu que poc a poc, desgraciadament, els llibres de filosofia són escombrats dels lineals, però bueno, l'estoïcisme, Marc Aureli, Sèneca, doncs, estan més o menys de moda. De fet, últimament m'han demanat algun article sobre el tema, apareixen en premsa, i podríem parlar d'això amb el seu aspecte positiu, de veure què és l'estoïcisme, la part interessant, i també a veure també aquesta part més dolenta de convertir, o aquesta tentació de convertir a l'estoïcisme una mena de remedo banal d'autoajuda, no? Que yeah. L'estoïcisme és més.
Compte,
no?
Perquè tot allò que toca l'autoajuda triomfa.
Clar, per això triomfa en aquest llibre, no? En aquest sentit. El que passa que, clar, i ara parlarem, a l'estoïcisme és una miqueta més. El que passa que, clar, és fàcil perquè al final l'estoïcisme, com veurem, posa especialment l'accent a la pregunta de què he de fer. Uh-huh. És a dir, la pregunta de què he de fer per tindre una bona vida, si això ho allarguem, no? I és una pregunta eterna de l'home, però que al final és una pregunta utilitària, no? En el sentit de guia, no? Que sempre està present, i més com veurem, en un món especialment confús com l'actual. Amb la qual encara que jo, a mi no m'agraden massa els llibres d'autoajuda, ja jo crec que ha quedat clar en tots aquests programes, sí que és veritat que té un punt d'aquesta línia i s'utilitza l'estoïcisme amb això, no? Perquè al final, portava aquí apuntat a les meves apunts, que clar, la gent el que vol són respostes. Continuadament, no? I això, l'estoïcisme, en certa part ho dona, però si aprofundim hem de recordar que essencialment la filosofia el que dona són preguntes. El que passa, clar, les preguntes són més cansades, no? Exigeixen pensar, reflexionar per un mateix. Un tendeix a preferir que li donen respostes tancades. Però jo, el primer llibre que vaig publicar es deia Les preguntes són respostes.
Les preguntes són respostes, que bo.
I jo crec que és així, no? El coneixement està en les preguntes i no la resposta. Però, bueno, ja ho veiem, no? De fet, mira, portava aquí algunes frases, estoïcisme per començar, mm-hmm, per veure per què està de moda i per què s'entén tan ràpidament, no? Per exemple, Marc Aureli. No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. Tu destino pende de un hilo. Mientras estés vivo, hazte bueno.
Que bo.
O, per exemple...
És aprovechar el moment, eh?
Clar, efectivament, però veurem amb un punt de cert pessimisme, com veurem. I Sèneca escriu... La naturaleza desnuda por igual al que sale de la vida y al que entra. No puedes llevarte más de cuanto trajiste al nacer y debes dejar incluso gran parte de lo que te ha acompañado durante la vida. Este día que temes como el último es el del nacimiento a la eternidad. És a dir, bueno, ja veiem que és fàcil trobar un sentit pràctic a aquestes afirmacions estoiques. Sí, sí. És fàcil de comprendre. A més, són llibres normalment curts, etc., amb la qual cosa s'adequa molt amb els temps, no? Però quin problema trobem amb aquesta lectura de l'estoïcisme? La ètica, i a més un dia podem parlar llarg, jo sempre he tingut relacions, diguem-ne, una miqueta tumultuoses amb els professors d'ètica, no? Perquè la ètica avui dia sembla que sigui el més important de la filosofia, i per mi no és el més important, sinó és el final de tot. Perquè al final la ètica ens diu què hem de fer, és a dir, que hem d'ajudar a les velletes a creuar el carrer. Però això només és una acció. Lo important és la metafísica, que ens diu per què hem de fer, és a dir, per què hem d'ajudar a les velletes a creuar el carrer. Això és lo important. És a dir, el cas que en el món...
Però aleshores seria que la filosofia ens dona la pregunta i l'ètica ens dona la resposta.
Clar, però això dic que l'ètica seria el corolari, seria el final, no? Després del diagnòstic, la resposta, però fer una ètica, és a dir, ajudar la gent sense un per què, sense una fundamentació metafísica, uh-huh, és pur utilitarisme, i de fet, pura autoajuda. La filosofia ha de començar sempre per lo difícil, per la pregunta pel ser, per la pregunta pel sentit de la vida, per la pregunta per Déu, que és la pregunta per què, pel fonament. Una vegada decidim quin és el fonament, ve inevitablement lligada un tipus d'ètica o un altre tipus d'ètica. El que passa que, per exemple, en el cas de l'estoïcisme, utilitzem l'estoïcisme sense preguntar-nos, perquè pensem que al final els estoics, com veurem, creuen que tot el món té un sentit únic, que la individualitat de la persona té molt poc sentit, hem de deixar-nos portar pel destí. Hi ha una metafísica darrere que probablement no agradarà a molts dels que llegeixen aquests llibres d'estoïcisme, però bé, és aquest el perill, no? I per això jo volia explicar primer, per entendre, però jo crec que és inclús tal vegada la part més interessant i que ens permet conèixer, entendre per què l'estoïcisme ens agrada tant i per què connecta tant al nostre temps. I és veure com i quan va aparèixer l'estoïcisme, que en realitat és un moment molt semblant a l'actual. No? L'estoïcisme, com a l'epicureïsme, com a després el cinisme, etc., som derivants de Sòcrates i Platón, però apareixen sobre el segle III després d'Alexandre Magne. És a dir, quan el món grec, el món de la polis, per als grecs, el món perfecte de la polis, del ciutadà grec, etc., es derrumba, mm-hmm, s'acaba. És a dir, tot un món perfecte, amb tota una explicació que pensàvem com una miqueta com nosaltres, no? com Occident ara, que bueno, vivíem en el món perfecte, etc., es cau. Arriba Alexandre Magne i fa dues coses. Primer, acabar amb totes les polis, i segon, encara més important, conquerir el món fins a l'Índia. Ara a nosaltres això ens pot semblar una cosa...
M'ha vingut per primera vegada, era el Vladimir Putin del moment.
Bueno, a Vladimir
seria
Putin
molt dir, no?
Li arribaria
molt, dir, no?
molt a baix a Alexandre Magna, perquè aquest sí que era un home, un gran personatge. Pensem que Alexandre Magna va tindre professor Aristòtil.
Ja
això
veus.
Ja és un avantatge.
Sí, sí, no? És una mica diferent. Sí.
En aquest sentit, però clar, és un guerrer de veritat que guanya totes les batalles i el que fa és conquerir el món sencer, no? Perquè ara, conquereix des de Macedònia, des del nord de Grècia, tota la polis grega, però després continua cap a l'est, conquista tota Pèrsia i arribarà fins a l'Índia, no? Això va ser un capdavall. De sobte el món s'obre i de sobte els grecs descobreixen que el món arriba molt més lluny i, sobretot, que hi ha unes cultures profundíssimes i interessants. És a dir, perquè recordem, i ja m'adavanto, que Aristòteles, una de les coses que deia és que donava gràcies a Déu per ser grec i no bàrbar. Ja. És a dir, perquè els grecs diferenciaven nosaltres els grecs i la resta són bàrbars. De sobte, amb Alexandre Magna descobreixen que igual els perses no són tan bàrbars
i que
igual...
hi ha vida més enllà.
Clar, i que són cultes i que igual els indis... No, i clar, això, com veurem, crea una situació d'escepticisme. Però, a part, crea una altra sensació que també té que veure amb l'estoïcisme i també té que veure amb el moment. Amb la caiguda de la polis s'acaba el concepte de ciutadà. Ja no hi ha ciutadans a Grècia, ja no hi ha ciutadans a Pèrsia. El que hi ha són, diguem-ne, súbdits d'Alexandre Magna. Això pot semblar una diferència subtil, però no ho és. El món canvia. Fixem que tota la filosofia política de Plató, d'Aristòtil, etc., és la filosofia política de com el ciutadà construeix la polis i construeix la vida pública. Això amb Alexandre Magna s'acaba. Ja no sou ciutadans, sou súbdits.
Yeah.
I clar, aquí podríem fer una pregunta sobre la modernitat, si avui dia som ciutadans o som súbdits. Ens allargaria amb el tema, però és un tema interessant.
Home, si féssim una comparativa i li preguntéssim als ciutadans d'allà i els d'aquí, segurament nosaltres seríem ciutadans. Ells ho pensarien. Com a mínim ells ho pensarien.
Probablement, perquè en un aspecte, sobretot, d'unes certes llibertats, òbviament, les nostres serien molt més àmplies, però en altres aspectes, probablement, descobririen que nosaltres estem més submesos que els súbdits d'Alexandre Magna, sobretot perquè en el món d'Alexandre Magna, i això ho hem parlat també en algun programa, és un món en el que ara hi ha límits, en el món de la modernitat, els límits polítics, com fa Putin, i demostra Putin, ja no existeixen. No?
Yeah.
És a dir, ni tant... En el temps d'Alexandre Magna, Alexandre Magna no ho pot fer tot.
Yeah.
Avui dia un bàrbar com Putin pot fer tot. I a més, aquesta qüestió de l'eliminació del ciutadà i l'aparició dels súbdits crea una idea també molt contemporània, de la qual participaran els estoics, que és la idea del cosmopolitisme. És a dir, clar, ja no hi ha ciutadans d'Atenes, ja no hi ha ciutadans de Tebes, ja no hi ha espartans. Hi ha súbdits d'un món global, entre cometes,
clar,
perquè Alexandre ho ha conquistat tot.
Clar.
Llavors, comença a aparèixer aquesta idea cosmopolita de que tots som germans, de que tots els homes són iguals. No? I, de fet, pensa que per això estoics com Sèneca influiran després tant en el cristianisme, sense ser ni haver pensat mai en ser cristians. Però aquesta idea de fraternitat humana, de que tots som el mateix, perquè al final tots estem sota Alexandre Magna, els indis, els perses, nosaltres, els que viuen a Turquia, etc., s'imposa, no? I totes aquestes corrents, entre ells l'estoïcisme, parlarà d'aquesta fraternitat, aquesta idea de que els països no tenen sentit, és l'ésser humà el que té sentit. I com dic, insisteixo, és una idea que hauria repugnat Aristòtil. No? Aristòtil el patron probablement es removien a la tomba quan veien que els grecs nous pensaven que tots érem iguals. No? I clar, fixem-nos que, des del meu punt de vista, per això aquell període s'assembla tant al nostre. No? Perquè al final, per què és filosofa? En realitat és filosofa quan un veu que el seu coneixement... allò que ha après, allò que l'han transmès als seus pares, allò que ell pensava, no s'ajusta amb la realitat.
Yeah.
És a dir, no, ja no li serveix. És a dir, tot allò que pensava, del món, etc. Ostres, això és diferent. Això crea una angoixa i he de pensar com resituar-me, no? Doncs, igual que això passa ara, que estem, òbviament, en un camp de paradigma tecnològic, polític, etc., passa aquella època, tot el que havien après els grecs, de Plató, d'Aristòtil, etc., ja no serveix en aquest món. És un món de confusió i d'angoixa. I llavors es torna a filosofar. I es torna a filosofar, i ho parlarem, posant l'accent a l'ètica. Perquè, clar, pensem, de nou, els grans pensadors inicials grecs, Sòcrates, etc., són els pensadors de les grans idees, de la metafísica, no? De Déu, del primer motor immòbil, de l'acto de l'ente en potència, en quant a lo que està en potència, no sé què. Però, clar, quan això es pensa normalment en societats estables, on tot està normal i volem veure un per què. Quan el que hi ha és confusió, quan el que hi ha és que no sabem què passarà demà, quan el que hi ha és dubte, l'home inevitablement posa l'accent en l'ètica, perquè, clar, el que vols... Ja, està menys preocupat per saber què és el cert.
Les respostes. El primer segon de la conversa.
Efectivament. Sí, sí. I llavors passa més una cosa, que és un replegament. És a dir, ja no m'interessen tant les grans idees. Ja no m'interessen tant els grans ideals. Vull ser jo, vull ser feliç jo. I, de fet, fixa que enfront del pensament clàssic grec que proposa que l'autèntic home és el ciutadà, és el que participa de lo públic, de lo polític, per Aristòtil, un home que no participa de lo públic no és un ésser humà, és segona fila, per així dir-ho. En canvi, aquí hi ha un replegament. I els estoics o els epicuris diran allunya't de lo públic, que ningú et vegi. O sigui, tu passa desapercebut i disfruta de la vida, dels petits plaers, etc. És un altre enfoque. En moments de turbació, un pas enrere, no? És una qüestió en què, des d'un punt de vista, encara estem... I, a més, clar, aquí es dona per primera vegada en la història del pensament una altra qüestió que jo crec que encara dura, que és el trencament entre l'ètica i la política. És a dir, pels grans pensadors grecs, primer és pensar la metafísica, després l'ètica, i després la política és, bueno, una conseqüència. És a dir, el meu pensament ètic em fa que jo tingui unes idees polítiques, no? Amb aquí ja es trenca això i ja comencen a anar la política per un costat i l'ètica per altre, no? Mm-hmm. I, de fet, en certa manera això continua, no? Perquè avui dia encara tenim, no només amb la política, no?, com amb la religió, etc., com si fos una qüestió privada, no? Inclús el vot és secret, en el sentit que és una qüestió privada que dona, independentment de com em comporti la vida, independentment de la meva ètica, puc tindre unes idees polítiques o unes altres. Això per un grec seria molt difícil dir, no, jo tinc unes idees ètiques i inevitablement aquestes idees ètiques connecten amb la política i tenen que ser públiques, no?
Això... De fet, té més lògica, no?
Jo crec que sí.
Bastanta més lògica.
Jo crec que sí, perquè en realitat la política no és més que l'ètica elevada a lo social, de l'individu, a la societat. Però en realitat vivim temps en què això està tallant, no? Perquè ningú li pregunta a cap polític quina és la seva ètica o quines són les seves... presumpcions religioses, etc. Són com dos mons separats. No poden ser separats o no deurien ser separats. Això no vol dir que cadascú pugui tindre les seves idees. El que passa que sí que tindria que haver una coherència entre el pensament i després el desenvolupament ètic i filosòfic.
Se m'acaba d'ocorrer que, de cara a la temporada propera, podríem fer una secció d'entrevistes ètiques als polítics.
Estaria molt bé.
No?
Seria molt interessant. Clar que sí.
Bueno, apuntat queda.
Molt bé.
Digues.
I continuem portant aquí algunes anècdotes perquè veiem el tema de l'impacte que això provoca, no? I, per exemple, clar, Alexandre va portar, i per això s'imposa l'escepticisme, que és una cosa també molt actual, no? Uh-huh. Va arribar fins a la Índia. Clar, l'Índia és una cultura molt, molt potent, no? I portava aquí una anècdota que li va passar amb els que dèiem gimnosofistes. Gimno vol dir nu, sofistes, savis nus. O sigui, eren uns tipus que havia, probablement eren uns... membres d'una secta jainita, va fundar Mahavira, que vivien nus, eren, diguem-ne, d'un extremisme radical en quant a desferrament de les qüestions materials, etc. No? I Alexandre Magne va voler conèixer-los. Alexandre Magne era molt d'això, era un home terrible, era un home molt violent, gran guerrer, però al mateix temps havia tingut una gran cultura i li agradava això de semblar culte i de semblar proper a la gent. De fet, com tenim temps, hi ha una anècdota abans. Això li va passar... Ara explicaré allò dels gimnosofistes a la Índia, però també va tindre una anècdota semblant amb Diògenes el perro, uh-huh. Diògenes el gos, a Grècia. Diògenes el gos era una secta semblant a aquesta. Era un cínic que vivia, bueno, sense res, no tenia casa, etc, perquè, bueno, no deia que no feia falta res, etc. Era molt famós, no?, perquè, a més, insultava la gent, per això li deien el gos, no? I Alexandre Magne un dia va arribar a la ciutat on estava Diògenes, i com era Alexandre Magne, vaig a conèixer. I va anar a conèixer, era un tio que no tenia por de res, etc., i li va caure en gràcia a Alexandre Magne, que era molt d'això, i va arribar amunt del seu cavall, Ucèfol, amb tota la cort, aquell home que no tenia res, vivia al terra, i li va dir, mira, encaus bé, demana'm el que vulguis, I jo sóc Alexandre el Gran, sí. El que demanis jo t'ho podré donar. Don, digue'm, què vols?
I què li va demanar?
I Diògenes va preguntar, però segur que puc demanar-te qualsevol cosa? I dic, home, t'he dit que sí, tranquil. El que vulguis jo ho puc fer tot. I va dir, doncs, aparta't que em treus el sol.
No. I va acabar... Que fort,
va
no?
Va haver un silenci i... Alexandre
home, perdona, és de posar-se de peu i aplaudir.
Clar. Si no tallen el coll, clar.
Bueno, no, però segurament era aquesta actitud la que agradava a l'Alejandro Magno del...
Per això t'ho dic, va haver-hi un silenci del costat que va dir, ara què farem? I Alexandre es va posar a riure i se'n va anar. I això no va passar. Una cosa semblant li va passar allà a l'Índia perquè va demanar...
No deixa de ser curiós, deixa'm que faci jo...
I tant, sisplau, per això...
No deixa de ser curiós... que el síndrome de Diògenes volgui dir exactament el contrari.
El contrari. Ara que ho has dit, tens tota la raó i miraré per què.
Sí, jo també. És que quan has dit Diògenes, deixa'm dir-te que és el primer Diògenes que conec. Bueno, el segon, en realitat, no? Però pensava que només era un.
Clar.
Ho mirarem. Digues, disculpa. Bueno,
està bé. No. És una versió interessant i diu que la mirarem. Va arribar a l'Índia, com deia, i va demanar veure aquests gimnosofistes, aquests savis nus. No? I per la seva sorpresa, que són, clar, pensem que eren homes que es postaven per la puresa del pensament, el desferrament absolut, i, clar, el que els va sorprendre, i cuenta Plutarco, que em van dir que li van dir a Alexandre que la seva vida no tenia cap sentit. Van dir... Per què? Va preguntar, no?, a Alexandre el rei. Llavors, un d'ells, cuya nuesa, per així dir-ho, contrastava amb el ropatge d'Alexandre, etc., van començar a donar cops amb el seu peu a la terra. Per què? Per recordar-li a Alexandre que per moltes batalles que guanyi un home, per molts regnes que tingui, per molta riquesa que acumuli, un home només pot posseir la terra que pisa en cada moment.
Sí, sí, és
no?
veritat.
En aquest sentit, no? I clar, per exemple, amb Alexandre anava un filòsof que famós, que és Pirrón d'Elis, que va crear el pirronisme després, Pascal i tot. Pirronisme és la font de l'escepticisme. I com dic, té tot el sentit, perquè, clar, els grecs descobreixen que aquesta gent pensa, i pensa molt bé. Però, tornant a per què està de moda l'estoïcisme, ja veiem que l'estoïcisme és essencialment una filosofia de resistència. Una filosofia per aguantar amb temps durs, no? I temps de confusió. De pèrdua de les guies, no? dels camins que tenim normalment. Perquè, en realitat, del meu punt de vista, avui dia vivim un temps materialment molt confortable, però són temps de gran incertesa existencial d'algun punt de vista, no? En aquest sentit. I l'estoïcisme ens parla d'això, no? I, en realitat, si recordem al principi, començàvem quan llegíem a Marc Aureli i dèiem que debes deixar inclús sobre... mentre estés vivo, hazte bueno, és a dir, parlava del bé... En essència, l'estoïcisme és una filosofia del deure. El que diu l'estoïcisme és que el món té una lògica, és absurd oposar-se a la lògica del destí, i que estem aquí i la nostra obligació moral és fer el que tenim que fer, per deure i sense esperar res a canvi. I clar, això, per un costat, és molt interessant perquè és una filosofia per temps difícils, és a dir, bueno, qui és el savi, en realitat? El savi és el que sap això, clar. Que el món és el dolor, que el món acaba malament i que, bueno, el que hem de fer és resistir i fer la nostra obligació moral. Però, clar, fixa't que aquí ja ho portava apuntat, que en realitat, al mateix temps que és molt actual, és molt diferent, eh? Perquè fixem-nos que vivim una societat que obsessivament col·loca les seves esperances fora de si mateixa, no? Necessitem contínuament l'aprovació dels demés, encara que sigui amb likes als nostres tuits, als nostres posts d'Instagram, quan treballem per arribar als objectius i que ens donin incentius... És a dir, sempre és cap enfora. I enfront d'això, l'estoïcisme diu, no, fes les coses només per l'eure i sense esperar res a canvi. I a més es diu, l'estratègia d'esperar coses fora de nosaltres només ens provocarà el dolor, que és una idea, a més, molt oriental en aquest sentit. Només hi ha camí fent les coses per deure i sense escapar, sense esperar recompensa. Aquesta, per mi, és la cara de l'estoïcisme, perquè jo crec en això. Quina és la creu? I aquesta creu, probablement, els seguidors actuals, els pseudo-seguidors de l'estoïcisme no es donen compte, és que és una filosofia molt pessimista. És a dir, recordem-la, la famosa frase de Sèneca, no? Sense por, sense esperança. És a dir,
sí.
El savi és el que no té por perquè ja no té cap esperança. És a dir, sap que això acabarà malament. No? I que no només acabarà malament, sinó que la vida és essencialment dolor, perquè hi ha un destí, una cosa per damunt de nosaltres, que és la idea estoica contínuament, que és el món, podríem dir, classes quasi panteïsta, aquesta idea, i que nosaltres aquí som res, com insectes, i que enfrontar-nos al destí és absurd, i l'únic que hem de fer és deixar-nos portar, cuidant-nos lo màxim possible, no? I clar, fixa't que, clar, això hem dit, l'estoïcisme va influir moltíssim sobre el cristianisme, per aquesta idea de que som germans, per aquesta idea de fer el deure, de fer el bé sense esperar-se a canvi, però en realitat aquesta és una idea molt poc cristiana, no? Perquè, clar, l'estoïcisme fa com Heidegger, no? Ens recorda el dur destí de l'home. En canvi, pel cristianisme hi ha una mena d'esperança, no? En el sentit de que, bueno, després morirem, però això no s'acabarà, etc. En canvi, l'estoïcisme ens condena per dir-ho de manera a l'extinció, és allò que diria Albert Camus, a l'absurd. Vivim perquè vivim, però això s'acabarà, no? En aquest sentit. Però fixem-nos que això... L'estoïcisme nega tota transcendència, nega tota aquesta espiritualitat, però també es diferencia de l'actualitat, en el sentit de que nosaltres hem fixat que hem rebutjat la transcendència, la societat en general, més enllà de casos per sus individuals, hem rebutjat qualsevol idea espiritual, però al mateix temps mantenim aquesta idea, com el nom del programa, per així dir-ho, de que tot anirà bé, no? Mantenim aquesta experiència, des del meu punt de vista, molt, molt modestament, una miqueta ingenua o infantil, de que, bueno, li posem, diguem-ne, colors a la vida al mateix temps que renunciem a tota possibilitat de que això acabi bé, perquè diem, no existeix transcendència, no existeix religió, no existeix res, no? És com una paradoxa, no? En canvi, l'estoïcisme parla més clar que el modern, i no li posa colors, sinó diu, home, això acabarà mal, 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 i el millor és assumir aquesta qüestió. De tota manera, he de dir que jo recomano llegir, sobretot, dintre dels llibres estoics, Marc Aureli, per mi és el millor, uh-huh, les seves meditacions. He portat aquí un text, que sí, per mi és el que més bonic dels seus pensaments, que diu, te vas a morir cualquier día sin ser todavía sencillo, imperturbable, recelando ser dañado desde fuera, sin ser propicio a todos, sin cifrar la sabiduría, solo en obrar justamente. És un text, per mi, molt bonic.
És molt maco, sí.
I a més, fet per un emperador. Com ens queda molt poc temps, si et sembla, parlem simplement un moment de Sèneca, no?
Vinga.
Sèneca és el més conegut, a més, va néixer a Còrdoba, diguem-ne, del país, fent país, etc. És un pensador molt, molt heterodoxa, com he dit, va influir molt amb el cristianisme, i ha portat al final de la vida. Perquè, clar, és un pensador paradoxal, perquè és un estoic, que ens diu que tot és dolor, que tot és fatal, que el millor és beure aigua i menjar un tros de formatge, perquè els excessos són dolents, etc. Però ell era un ultramacromilionari, que va viure com tal, que tenia grans possessions a Egipte, inclús es va dedicar a la usura, no? És a dir, que, bueno, és una qüestió que sempre m'ha fet curiosa. A més, ell va tindre molt mala sort, perquè, clar, va viure durant molts emperadors romans, no? Va viure amb el Tiberi, que era un pervertit sexual, llavors amb Calígula, que va nombrar senador al seu cavall, Claudi. La seva mare despreciava tant a Claudi, que quan volia dir que algú era molt tonto, deia, aquest home és més estúpid que el meu fill Claudi.
Ja veus.
I després a Nerón, que és el que va incendiar Roma.
Doncs... Quin grupet, eh?
Quin grupet, això va tindre mala sort. Ell va participar en una conspiració, no sé si algú... Jo soc vell, la pel·lícula famosa aquesta, Quo Vadis, surt amb Petroni, ell va participar en una conspiració contra Neró, que va fracassar. Llavors els romans, la que tenia esta medida, per segura que, bueno, Seneca és un home important, ha participat en un intent de cop contra Neró, morirà. Però és romà, llavors el que es feia és anar per la tarda i dèiem, sabem que has participat d'això, això sí que acabarà malament, manera, però et deixem aquesta nit perquè moris com un romà.
Ja veus.
És a dir, que et suïcidis, si tornem pel matí i estàs viu, farem una altra cosa, no? Era la mena, diguem-ne, civilitzada que ells veien els romans de fer aquests càstigs. I és curiós perquè, diguem-ne, d'alguna manera, Seneca es va redimir a la seva mort, perquè va ser una mort molt difícil, uh-huh, està molt escrita perquè es va tallar les venes del canell, però un home vell, prim, i la sang fluïa molt poc i no es moria. Després va veure cicuta.
Uf.
Però com Sòcrates, però continua vivint, però, clar, amb un patiment brutal. Finalment, com ell asmàtic, es va ficar en un bany d'aigua calenta perquè els vapors l'ofeguessin. I va estar, diguem-ne, patint tota la nit fins que va morir. Demana que va tindre un últim moment d'estoïcisme, de veritat, al final de la seva vida.
Espectacular. El Diògenes era el Diògenes. Sí, sí, sorprenent. Haurem de llegir, perquè tinc un document aquí de no sé quants fulls, només hem mirat el titular, era el mateix Diògenes.
Ah, pues,
i que quan es va trobar Alejandro Magno, sí. I ell va dir, jo soy Alejandro Magno, ell va respondre, i jo soy Diògenes el Cínico.
Efectivament.
Interessantíssim. En parlarem un altre dia.
Clar que sí.
Antoni, bona Setmana Santa.
Igualment.
I gràcies.
No, gràcies
per aquesta
lliçó,
com sempre, molt amable.
No, home.
Que són gairebé les 5. Significa que ja estic veient el Sergi León, el Víctor Maciel, el Mocho Fraile, arribarà al fi de festa. Al fi de festa abans de marxar de vacances, si em permeten que afegeixi. Que són les notícies de les 5, que tornem de seguida amb més Radio Estel, amb més Tot anirà bé.